single beat of my heart.
Xavier Barriga va néixer a Badalona l'any 1969, en el bressol d'una família de flaquers. Amb només 14 anys va començar a treballar a l'obrador familiar i va combinar la feina d'aprenent amb els seus estudis. Ben aviat va descobrir la seva passió pel pa i als 23 anys va decidir cercar noves experiències professionals dins del món d'aquest aliment. Després de passar per països com França, Itàlia, Portugal i Dinamarca, va començar a col·laborar amb revistes especialitzades del sector i s'inicia també en l'àmbit de la formació de flaquers. Ha treballat com a assessor tècnic per una important firma de forns italiana i també en el Departament d'Investigació i Desenvolupament de Producte d'una de les farineres més importants del país. Després d'haver estat reconegut com el flaquer artesà més innovador i alhora més respectuós amb els processos d'elaboració i les matèries primeres utilitzades, Xavier Barriga va decidir engegar el seu projecte més ambiciós, la Fleca Turris. Després de publicar dos llibres sobre el món del pa, ara Xavier Barriga s'endinsa en el món de les galetes i ens ensenya a fer algunes varietats ben delicioses. Xavier Barriga, molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé, aquí, sentint-te.
I amb cuny de fons, eh?
Exactament, doble alegria.
El pa és una barreja d'aigua, farina fermentada i sal i ha estat l'aliment bàsic de moltes famílies durant segles. Què té aquest aliment perquè des de ben petit ja decidissis centrar-hi la teva vida professional?
Doncs mira, té moltes coses, a part de les que tu has dit, jo crec que té moltes altres coses, té una simbologia especial, jo l'he viscut des de que tinc ús de raó pràcticament i des de sempre me n'he sentit captivat, com posant farina, barrejant-hi aigua, sal, massa mare. Podem fer una massa, les olors que desprèn, sobretot l'olor de quan comencem a pastar, l'olor, o sigui, el veure com creix durant la fermentació, com creix durant el fornejat, i sobretot l'olor que desprèn i el so inigualable que desprèn quan s'està refredant, és, per mi, m'ha captivat des de sempre i encara ho fa cada dia, per sort, per mi.
Avui estàs en una entrevista compartida, ara estàs parlant amb mi, però has dit una paraula, massa mare, i des d'Olesa Ràdio, l'Eduard Sant Martí, mira què et pregunta.
Un dels secrets de Turris sabem que és la vostra massa mare. Què és la massa mare i quina importància té a l'hora de determinar el gust final del pa?
Doncs la massa mare és un ferment natural provocat per llevats presents a la farina, no afegits pel flaquer, sinó presents a la farina, i aleshores és una mescla, per entendre-ho, per fer-ho fàcil pels oients, és una mescla de llevats salvatges i bacteris. Els llevats ens donen l'anhídric carbònic, que és que el que farà és que el pa augmenti de volum, que fermenti, i els bacteris làctics, en aquest cas, ens donaran una acidesa i uns àcids orgànics, que són els responsables de donar el sabor del pa. Importància, doncs, per mi en té molta, perquè la massa mare dona el toc de diferenciació i el toc de personalitat que a mi m'agrada transmetre al pa.
Turris té 5 establiments entre Barcelona, Sant Cugat i Sabadell. En aquests forns s'arriba a fer cua per comprar pa. No sé si això ho has vist tu en algun altre forn.
Bé, la veritat és que per mi sempre és una alegria veure aquesta cua, no? En algun altre forn, doncs sí, potser sí, ho he vist quan he estat viatjant, sobretot viatjant
a d'altres països, eh?
Sí, a d'altres països on tenen una cultura al voltant del pa, doncs potser una mica més cultivada, no? que la nostra, i on la gent prefereix doncs caminar una mica o fer una mica de cua si cal, no només per emportar-te un bon pa, sinó perquè t'atenguin també doncs correctament i et puguin assessorar sobre el pa que t'emportes i el pa que menjaràs amb la teva família.
Xavier, i amb tot aquest èxit, no et planteges obrir més fleques?
No massa.
No?
No massa. No massa perquè a mi m'agrada estar als obradors, hi ha dies que estic als 5 obradors al mateix dia, m'agrada poder parlar amb la meva gent, amb el meu equip, m'agrada supervisar tot el pa que surt del forn, i encara que hi confio plenament amb la gent que ara mateix doncs està fent pa a Turris, una expansió esbojarrada i molt gran, jo crec que no em permetria tenir aquest control que ara tinc, i per mi crec que és necessari i forma part de la meva vida professional.
des de fa un temps sembla que hem tornat a donar als aliments el seu valor natural i real. Ara comencem a preguntar-nos d'on venen els productes que comprem i l'alimentació a poc a poc es va associant, podríem dir, als bons hàbits de salut. Et dic això perquè la Laura Alcalde, des de Munt FM, et fa aquesta pregunta.
Un dels aliments que se sol eliminar de les dietes quan una persona vol perdre pes és aquella famosa frase de «el primer és el pa fora». Què hi ha de cert en què el pa engreixa? El pa és compatible amb alguna dieta per perdre pes?
Doncs aviam, què hi ha de ser? Doncs el pa engreixa com jo diria qualsevol aliment excepte l'aigua poder, no? El pa és un hidrat de carboni d'absorció lenta. Aleshores, si tu menges més pa del que després d'alguna manera gastaràs en el teu dia a dia, doncs està clar que engreixa, igual que poden engreixar les patates o els espaguetis o el que sigui. Però la primera frase de que el primer que es treu és el pa, això potser ha quedat una mica ja...
Això era fa uns anys, no?
Sí. Ara jo he parlat amb molts nutricionistes, amb molts dietistes, i ells el que diuen és, home, no t'inflis de pa, igual com no t'inflis ni de patates ni d'altres coses, no? Però menja com a mínim una ració de pa de 150-170 grams al dia. Si el pots combinar amb un pa amb llavors, amb un pa amb fibra, és a dir, amb un pa integral, doncs encara millor, però no eliminis el pa de la teva dieta com a un aliment saludable i que aporta molts nutrients, sobretot a base d'hidrats de carboni, que el cos necessita.
Quan pa arribes a menjar tu en un dia?
Doncs en menjo molt, la veritat és sí? Que en menjo molt i m'agrada. Quan? Doncs no el conto, depèn una mica del dia, però potser menjo, no sé, l'equivalent a dues barres de quart o més, segur. I a part, això que dèiem de que el pa engreixa,
sí.
Amb un dels nutricionistes que vaig parlar, bueno, en una conferència va fer una exposició molt, molt interessant, que era que deia que mai el consum de pa entre nens havia estat tan baix i mai l'obesitat infantil havia estat tan alta com ara. I això em va donar que pensar, no? Potser no engreixa tant com ens pensem.
L'Ernest Gili, des de Ràdio Sant Sadurní, et demana acabar una frase.
Acabi amb la frase. El millor pa que podem menjar en aquests moments és... I el pitjor?
Ostres, aquesta és complicada. El millor pa que podem menjar, doncs depèn molt dels gustos. Jo amb això no hi entro massa. El pa que a tu t'agradi, per tu aquell serà el millor pa del món. Per mi quin és? Doncs sí. Per mi és un pa de crosta cruixent, de molla humida, que quan hi fregues el tomàquet no arrossegues la molla, que quan el talles no es descrostona, i sobretot, un pa que un cop fred tingui gust de pa, aroma i gust de pa. Per mi això és important. I el pitjor, doncs aquell pa que un cop ha passat mitja hora o tres quarts des que ha sortit del forn, olora igual com aquest micròfon que tinc a davant, o sigui, no olora.
Ah, pensava que feia mala olor el micròfon que li han posat.
No, vull dir que no em fa.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I can find...
Xavier, estaràs d'acord amb mi que si els nostres besavis, els rebesavis, s'aixequessin allò per un moment i veiessin que avui en dia el pa s'arriba a vendre a llocs com, per exemple, les gasolineres, segur que no entendrien res de res.
No ho entendrien massa, és cert.
No, eh?
No ho entendrien, però jo crec que ho hem d'entendre avui en dia. Hem d'entendre que en una societat que es mou al ritme que es mou avui en dia, és normal que es vengui pa a les benzineres. Home, no és massa normal, eh? Tampoc estic a favor, però tampoc hi estic en contra, eh? Qui el vulgui comprar, que el compri, i com un producte de necessitat, bueno, qui ho vulgui mirar així, que ho vegi així, jo... Evidentment no ho faig, intento menjar pa de fleca, pa que sé que ha estat fermentat durant llargues hores amb massa mare, perquè miro per la meva salut i miro pel meu plaer gastronòmic. Aleshores, no hi tinc res en contra absolutament del pa de benzinera ni del pa industrial. Crec que inclús omple un buit de mercat que tocava omplir-lo.
És a dir, que les persones que encara opten per comprar aquest pa industrialitzat a les gasolineres o a les grans superfícies és perquè tenen, van massa presses per la vida, no poden parar ni un minut al forn a comprar doncs, un pa com Déu mana, perquè jo crec que aquest pa que descrivies ara, que en mitja hora o menys de mitja hora ha perdut ja tota mena d'olor, és el pa que podem trobar en una gasolinera, per exemple.
Sí, normalment sí. No? Normalment sí. És un pa que calent, doncs bé, et pot arribar a agradar, no? I jo no hi trobo malament, la gent que li agradi aquest tipus de pa, a mi particularment no m'agrada. Jo crec que el pa, a part de sabor, doncs ens ha de portar una fàcil digestió, i això és moltes vegades del que no se'n parla, val? I bé, jo crec que és un pa, bueno, que té el seu espai de mercat, però crec que avui en dia, com tu deies, doncs estem intentant, o sembla que s'estigui intentant, recuperar una mica els sabors, que no perdem els sabors, no? I per això nosaltres i molts altres flaquers doncs estem fent aquesta feina en favor d'intentar recuperar el sabor del pa, perquè els nostres fills o els nostres nets doncs sàpiguen quin gust tenia el pa, si no, en 4 dies això s'acaba.
Ara no diré cap marca, però tu m'entendràs perfectament. El pa de motlla que podem trobar a qualsevol supermercat, què té de pa?
Què té de pa?
Sí.
Home, té farina, no? I té, doncs, bé, altres ingredients. És un tipus de pa, aquest el tipus de pa de motlla, que bé, el que té, doncs, té moltes altres coses que fan que s'aguanti un mes tou.
Clar, imagina't. És que no ens ho podem ni arribar a imaginar.
No, no vulguis saber-ho, és igual, saps?
Et prometo que és l'última pregunta que et faig sobre el món del pa, perquè ara amb tu vull entrar en aquest apassionant món de les galetes que tot just doncs, acabes de presentar un llibre. A Torrís podeu fer entre 10 i 15 especialitats de pa. Però sí. Tu diria que no ets molt partidari tampoc de posar-hi molts allò sobre ingredients en el pa, oi?
No massa, no massa. Jo em parlo de disfressar el pa. No sóc massa partidari d'afegir-hi ingredients que no tenen res a veure amb el blat i amb els cereals en si, però bé, algun en fem, Fem un pa d'olives amb nous, per exemple, fem un pa de xocolata amb taronja, fem un pa de nous, i no massa més. La resta de pans que fem els fem combinant diferents farines, diferents massa mare, diferents fermentacions, i aquí és on realment hi ha la complicació, és a dir, donar un sabor de pa amb 4 ingredients, com som la farina, la sal, l'aigua i la massa mare, no és tasca fàcil. A mi això és el que m'agrada.
Xavier, què passa? Hi ha una moda, perquè ara tothom s'està posant a fer galetes i fins i tot tu, que ets un dels flaquers més importants del país, acabes de treure un llibre on, déu-n'hi-do, quines receptes més bones que expliques,
Doncs, bé, jo crec que el que passa és que, mira, no sé, la gent, jo crec que és una espècie de moda, no? Perquè fora de les nostres fronteres sí que està molt, la gent està acostumada a fer-se coses a casa, a fer-se inclús el pa, que és, jo crec que és el súmum de la dificultat fer el pa a casa, però fer galetes, fer pastissos, doncs jo crec que a la gent n'agrada quan poses receptes que els nens les poden fer i que n'hi ha de tots colors i de totes formes, doncs jo crec que la gent passar una estona a la cuina fent algo que després tu menges i saps exactament el que li has posat i és bo, doncs jo crec que està bé, no? Està bé.
L'Alba Martínez és una companya que tenim a Ràdio Sant Hilari, és una apassionada del món de les galetes, s'ha llegit tot el teu llibre i et fa aquesta pregunta.
En el teu últim llibre podem trobar receptes per tots els gustos. Amb quina et quedes tu? Quina és la teva recepta preferida?
Doncs, aviam, quan n'hi ha tantes i...
Les que totes... més et fas per tu, o no te'n fas per tu, sí...
No massa,
No?
Jo a casa, clar, estic tot el dia fent pa i fent galetes a la feina i aleshores quan arribo a casa, doncs, a vegades doncs, miro de fer altres coses. Però, per exemple, per mi una galeta, la galeta que més m'agrada, sí, per mi és el carquinyoli. És un clàssic i trobo que és una galeta molt bona on combines el cruixent, on combines l'ametlla, i per mi és la reina de les galetes.
Perquè, escolta'm, totes aquestes galetes que trobem en aquest llibre, les podem comprar també a la Turris?
Totes no.
Totes perquè, no, eh?
No, totes no, perquè a Turris en fem entre 8 i 10, 12 especialitats, i en el llibre doncs, hi ha alguna més. Totes no, però pràcticament les que venem a Turris estan en el llibre. Això podria dir que quasi que sí.
Carquinyolis sí, no?, que en podem comprar.
Sí, carquinyolis, ametllats, cocos... Fem alguna innovant una mica, una galeta amb, que li diem, els ossos de pistatxo, que porta cacau en pols, porta pistatxo, bueno, festuc, i és una galeta que és sorprèn molt, perquè sembla que tingui una textura que hagi de ser molt dura i molt forta, i llavors quan te la fiques a la boca se't desfà la boca, i és una galeta que agrada molt i m'agrada molt fer-la.
Xavier, hem dit que hi havia aquesta moda per fer galetes, però corregeix una mica. Avui en dia la gent fa cookies, fa muffins, no? Sembla que li poses el nom anglès i ets més cool, no?, d'aquella manera.
Sembla,
no? Abans, sí. Potser fa uns anys, el món del forn, de la pastisseria, doncs els referents sempre eren francesos, i ara, si més no, les modes tendeixen més a copiar les cupcakes, per exemple, no? Què? Estàs d'acord o no?
Sí, estic d'acord amb que encara a una part de la gent doncs li ha donat per fer els cupcakes aquests, i bé, jo crec que això, no ho sé, això ho dic jo, però crec que passarà una mica, no? Perquè aliments tan i tan dolços, doncs jo crec que potser a mi, jo parlo amb mi, qui li agradi, doncs ho trobo perfecte, però a mi em cansa moltíssim menjar algú tan i tan dolç.
És prefereixo massa, menjar... oi? Massa empalagós, fins i tot.
Sí, prefereixo menjar una magdalena de tota la vida, ben feta, amb un bon oli d'oliva, un bon sucre llustre, una bona farina, i jo em quedo amb això.
Xavier, ja per acabar, aquí a Sant Cugat, per exemple, al carrer, sí, on està la Turris, en el mateix carrer pots arribar a trobar 4 forns diferents de pa, pastisseries, etc. Tots cuiden molt bé la seva estètica.
Sí,
no
sí,
sé
sí.
si hi ha molta competència, no?, dins d'aquest sector ara també.
Home, sí que n'hi ha, eh? D'un temps ençà, doncs, sembla que hi ha un model de fleca, doncs, que jo crec que per sort pel sector i per sort pel consumidor, doncs està posant-se com de moda, no? Aleshores, jo crec que és bo que hi hagi competència, que cadascú ho intenti fer el millor possible, que cadascú intenti donar el millor servei possible, i deixem tranquil·lament que el client esculli on va comprar el pa i on li agrada més el pa. Jo ho trobo molt bé.
Com més oferta, doncs mira, més varietat també, no?
Exactament, sembla així.
Xavier, et lleves molt d'hora, tu?
Déu-n'hi-do. Si les 5, 5:45 és d'hora, doncs sí, em llevo d'hora. Encara que em considero un flequer molt privilegiat, perquè les 5, 5:45 és una hora molt, molt decent per un flequer.
Déu-n'hi-do. Xavier Barriga, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui aquí a la tarda i per acceptar aquesta entrevista compartida amb totes aquestes emissores amb qui fem aquest programa. Gràcies per tot i moltíssima sort.
Molt bé, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Aquí a la tarda, després de poder parlar amb Xavier Garriga, el mestre flequer dels Forns Turris, fem una petita pausa i de seguida tornarem per parlar de barris perifèrics i per fer el repàs de l'Apunta-t'ho, la nostra agenda per aquest dijous.
La tarda, ràdio per compartir, de dilluns a divendres.